Molt bona tarda, són les 7.
Notícies vespre. Karen Madrid.
Cal que un 90% de la població estigui vacunada per deixar enrere la pandèmia. Així ho considera el doctor del Taulí, expert en vacunes, Valentí Pineda. Per Pineda, cal començar a deixar de parlar d'immunitat de grup i promocionar la protecció individual. Segons ha apuntat en declaracions al Cafè de la Ràdio, cal incidir als col·lectius d'entre 20 i 40 anys.
Amb aquesta franja entre 20 i 39, probablement perquè són joves, són gent que no entén el risc i tal, i aquesta és la que ens queda més justa. I que pensàvem que ara, tornant de vacances, podríem recuperar, però està molt encallat.
Pineda també ha destacat la necessitat de començar a arribar a menors de 12 anys, que de moment es mantenen fora de la campanya de vacunació, un fet que podria canviar aviat després dels resultats de l'últim estudi de Pfizer, que avalen el vaccí amb menors d'entre 5 i 11 anys. La detecció de nous casos d'Alzheimer va a l'alça, sobretot en menors de 60 anys. Al Taulí, cada any se'n diagnostiquen més de mig miler. La implementació de biomarcadors per augmentar la detecció precoç i el fet que els joves passin per la consulta en tenir els primers símptomes explicaria aquest increment. Tot plegat, malgrat que fa 20 anys que no surten nous fàrmacs contra la malaltia i els actuals no enfrenen l'evolució. I en esport, Sergio Aguza és ja nou jugador del Sabadell. El migcampista de Sant Boi ha passat avui la revisió mèdica després de signar per un any i podria començar a vestir la samarreta arlequinada ja aquest dissabte al Jazeeras. Són algunes de les notícies que repassarem en la pròxima mitja hora amb el Toni González a les vies de so.
Notícies vespre. Tota la informació a Ràdio Sabadell. El temps.
Ara mateix tenim 21 graus a Sabadell, temperatures que segueixen baixant en les últimes hores. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores i de cara a demà? Connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Bona tarda.
Hola, bona tarda. Avui esperem una tarda marcada pels núvols a gran part del territori, també amb algunes clarianes, especialment cap a Ponent, punts del Camp de Tarragona. Però en general, els núvols seran els protagonistes amb alguna tímida precipitació, especialment a punts del sud de Catalunya i també al Pirineu i Prepirineu. Fenòmens locals que podrien ser una miqueta més importants al final del dia a l'extrem sud, especialment a la zona propera al Delta de l'Ebre. La temperatura més baixa de cara a demà. Es reforçarà el vent de gregal a la costa, farà alterar la situació marítima a la meitat sud del litoral amb onades que superaran els 2,5 metres d'altura en mar de fons de component est i, a banda d'això, predomini de l'ambient assolellat en general, amb núvols que augmentarien durant la tarda a la meitat sud. Sí que tindrem núvols al delta de l'Ebre i serà en aquest sector on la probabilitat de xàfecs serà més important, sobretot durant el matí i especialment al final de la jornada, amb tempestes que podrien ser fortes i acumular quantitats de precipitació importants. Tot això ho haurem d'anar seguint i de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
El doctor Valentí Pineda, pediatre infectòleg de l'Hospital de Sabadell i expert en vacunes, apunta que caldria una immunitat del 90% de la població per superar la pandèmia. Ho ha dit en una entrevista a Ràdio Sabadell, on ha recordat que la vacuna redueix la transmissió i la gravetat del virus, però que no impedeix els contagis. Pere Gallifa, bona tarda.
Bona tarda. Per això Pineda defensa que cal deixar de parlar del concepte d'immunitat de grup i començar a pensar en la protecció individual. És a dir, aconseguir que pràcticament tothom sigui immun al coronavirus completant la pauta de vacunació.
Parlar d'immunitat de grup amb una vacuna que no evita 100% l'adquisició del virus al coll i, per tant, la seva transmissió és molt difícil. O sigui, ja no podem parlar d'immunitat de grup. Immunitat de grup és quan tu tens una vacuna que evita la infecció, tant la greu com la lleu, i evita la transmissió.
Això també voldrà dir arribar als infants menors de 12 anys. De moment, Pfizer ha anunciat que treballa amb una vacuna pels més petits, però Pineda apunta que encara cal que superin moltes proves per arribar a inocular-se. Sobre la tercera dosi del vaccí, l'expert defensa que sí que es pot posar en aquelles persones immunodeprimides.
Sembla ser que la immunitat, i això és lògic, és menor a gent més gran i menor a gent immunodeprimida, i per tant aquest se suposa que la immunitat de les dosis de vacunes pues, és més reduïda i dura menys, per la qual són els primers que s'han escollit per fer aquesta tercera dosi, que seria la pauta de 2+1, seria, no és un reforç, és la mateixa pauta que probablement pues, en certa gent haurien de ser 3 dosis en més de 2.
Finalment, ha celebrat la bona campanya de vacunació que s'està duent a terme a Catalunya, tot i que ha fet una crida a la franja d'entre 20 i 39 anys, que són els que porten un ritme d'immunització més baix.
Amb tot ja hi ha més de 160.000 sabadellencs amb la pauta completa. Pel que fa a la incidència del virus, les xifres es mantenen més o menys. El risc de rebrot és de 70 punts, 4 menys que ahir, i els casos acumulats els últims 14 dies són 61 per cada 100.000 habitants, 8 menys que fa 24 hores. L'única dada negativa és que la velocitat de contagi torna a créixer per segon dia consecutiu i avui es troba a l'1,15. I en aquest context, els locals d'oci nocturn podran reobrir la mitjanit de dimecres a dijous, només en exteriors i fins a les 3 de la matinada com a màxim. Tothom haurà de portar la mascareta quan no es consumeixi i no es podrà ballar. El Procicat ha aprovat aquesta setmana el pla de reobertura de discoteques i sales de ball.
Un pla que es podria ampliar en els pròxims dies si les dades es mantenen favorables a partir del 15 d'octubre. També podran obrir en interiors i ja es podrà fer servir la pista de ball amb un aforament limitat. Ara bé, la secretària general de Salut, Meritxell Masó, diu que es demanarà el certificat Covid.
Aquestes condicions passarien per limitar l'aforament, encara, perquè hi haurà altres activitats que encara probablement estaran limitades, perquè probablement es pugui ballar i que es demani el certificat Covid per entrar en els espais interiors de l'oci, interiors i exteriors de l'oci nocturn.
Des de la patronal de les discoteques ja han criticat les mesures que diuen que només beneficiaran un 5% dels establiments. També lamenten que l'obertura del sector arribi tan tard. Recordem que el tancament de l'oci nocturn estava avalat pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. El canvi de criteri de la Generalitat coincideix amb un augment de les botellades arreu del país i amb la vigília de les festes de la Mercè de Barcelona. Tot i que no ho relacionen, des d'interior sí que han apuntat que la reobertura de l'oci nocturn podria ajudar a controlar les festes nocturnes. Per altra banda, la restauració també amplia horaris fins a la 1 de la matinada a partir de dijous, mitja hora més del que podien fer fins ara. Això sí, es manté el límit de 10 persones per grup a l'exterior i 6 a l'interior.
L'Hospital de Sabadell detecta cada any entre 500 i 600 casos nous d'Alzheimer, una xifra que ha anat a l'alça tant en aquest centre com al conjunt de l'Estat en els últims anys. Molts dels nous diagnosticats per aquest tipus de demència són menors de 60 anys i precisament aquest col·lectiu és el que arriba abans a les consultes del taulí, mentre que molts dels que demanen ajuda ja fa més d'un any que presenten símptomes. La neuròloga Carme Prat atribueix l'augment de diagnòstics en joves a múltiples factors, el tipus de símptomes i un major coneixement de la malaltia. Ho ha explicat en declaracions al programa Al Matí.
El pacient jove acostuma a consultar abans. Uh-huh. Els símptomes de perdre memòria, els símptomes d'inici de malaltia, moltes vegades es confonen o les famílies doncs els atribueixen a l'edat. I aquí és on ve la dificultat moltes vegades. Uh-huh. Fins que no apareixen altres símptomes, com són afectació d'altres esferes cognitives, com el llenguatge, etc., no podríem diagnosticar la malaltia.
Tot i la millora en el diagnòstic, Prat lamenta que fa més de 20 anys que no apareixen nous fàrmacs de tractament de l'Alzheimer i cap dels existents és capaç de frenar-ne l'evolució, només en pal·liar els símptomes. Tot i això, confia que no es trigui a fer un salt endavant en aquesta línia, ja que s'està invertint molt en recerca, sobretot per part de les farmacèutiques.
S'està fent una recerca molt important des de fa molts anys. Molts han fallat. En fases avançades dels assajos clínics han fallat, però sí que sembla que finalment es veu la llum al final del túnel i que d'aquí poc temps, anys suposo, però pocs anys, sí que podem disposar d'algun tractament que sigui eficaç.
Tot plegat en un moment en què els malalts d'Alzheimer han empitjorat arran dels canvis d'hàbits derivats del confinament i de les restriccions. La Fundació Privada Tendis celebra aquest dijous una nova edició del seu sopar solidari orientat a recaptar recursos per fer inversions en els seus centres residencials, unes inversions que amb l'únic finançament de les administracions públiques no podria fer. El president de Tendis, Josep Suárez, ha admès a aquesta emissora que tenen al cap diverses inversions que podrien impulsar amb les aportacions dels 160 comensals del sopar.
El que recaptarem pot servir per moltes coses perquè tenim moltes inversions a fer, des de comprar llits nous, matalassos nous, millora de la piscina interior que tenim. Sempre hi ha despeses de manteniment perquè, tot i que és bastant relativament nou el centre, sobretot de la Carena, que tenim a Can Roqueta, que portem, ara farà 10 anys que vam inaugurar aquest centre, però clar, tenim molts usuaris i, òbviament, hi ha unes despeses contínues. A més, sempre intentes millorar les coses noves.
En aquesta ocasió, el sopar solidari de Tendis tindrà un format mixt, després que l'any passat, arran de les restriccions, s'optés per portar l'àpat al domicili dels inscrits. En aquesta ocasió, s'ha pogut triar entre aquesta modalitat i la presencial, al restaurant del Tenis Sabadell. Amb tot, una trentena de persones han triat quedar-se a casa i els 130 restants es desplaçaran al restaurant. Tot i que les inscripcions ja estan tancades, s'ha habilitat una fila zero perquè els interessats en donar un cop de mà a Tendis ho puguin fer.
Tota la informació a Ràdio Sabadell.
El clan familiar de Candeu va blanquejar més de 3 milions d'euros amb el cultiu de marihuana. Els Mossos d'Esquadra han acabat detenint 13 persones i localitzant 8 plantacions indoor que sumen més de 4.000 plantes. Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda. L'àrea de delictes econòmics de la DIC i la unitat d'investigació de Sabadell dels Mossos els acusa de blanqueig de capital, tràfic de drogues, tinença d'armes de foc i defraudació de fluid elèctric. La investigació es va iniciar fa més d'un any quan es va detectar que el clan havia adoptat una posició de poder en el control del cànnabis al barri. El grup tenia una capacitat global de producció superior a 200 quilos a l'any, cosa que generava un volum de benefici que rondaria els 400.000 euros cada curs. Per poder blanquejar-los, els responsables van anar adquirint diferents propietats immobiliàries i vehicles, la majoria de les quals a través de testaferros. L'estudi dels ingressos dels investigats va destapar una inequívoca desproporció entre les seves rendes del treball i el seu volum de despeses, així com un patrimoni atribuïble absolutament incompatible amb els seus ingressos declarats. Els fons blanquejats superen els 3 milions d'euros en els darrers 5 anys. El clan disposava de nombrosos col·laboradors que detectaven la presència dels investigadors. Es van intervenir més de 4.000 plantes, 3 armes de foc, 3 turismes, gairebé 20.000 euros en efectiu i documentació econòmica. 3 dels detinguts han anat a presó provisional i la resta estan en llibertat amb càrrecs.
Tota l'actualitat de la ciutat i comarca també a les xarxes socials.
Les pluges han tornat a malmetre el torrent de Colobrers, que ha quedat tancat fins que es puguin reparar els danys causats.
Durant els pròxims mesos, el pas al torrent de Colobrers estarà tancat temporalment. Les pluges torrencials d'aquest dilluns han arrossegat els ponts de fusta del pas per l'indret i han provocat esllavissades, cosa que fan que el camí actualment sigui impracticable. Així ho explica Mar Molina, regidora de Desenvolupament Urbà.
Davant d'aquesta situació, hem decidit tallar l'accés al torrent, perquè el camí no compleix ni les garanties de seguretat i el pas continuat de persones empitjoraria molt l'estat de la zona. Ja sabeu que és una zona protegida per la fauna i per tant, és el més aconsellable. S'està treballant per avaluar els danys i la seva reparació de manera que sigui compatible mantenir i potenciar el valor natural del torrent i del seu gaudi. I és veritat que intentarem fer aquesta reparació el més aviat possible.
D'altra banda, l'accés a l'horta de Can Bages també roman tancat. D'aquesta manera es preveu retirar-ne els sediments que van ser arrossegats. Aquesta setmana es treballarà per facilitar-hi de nou l'accés.
Avui també és notícia.
Els sindicats de Banc Sabadell anuncien 8 jornades de mobilitzacions. Tindran lloc entre els dies 23 de setembre i 15 d'octubre i serviran per protestar contra l'expedient de regulació d'ocupació que afecta 1.900 treballadors de l'entitat financera local. Sabadell serà l'escenari aquest dijous de la primera mobilització que tindrà lloc entre les 10 del matí i les 12 del migdia a la seu del banc a Plaça Catalunya. N'hi haurà una segona el 30 de setembre. En paral·lel, els sindicats han convocat 2 aturades parcials pel 4 d'octubre i pel 5, així com una jornada de vaga general encara per concretar. En marxa els treballs per reposar el cable de l'enllumenat públic sostret en una quinzena de carrers de la ciutat, principalment al barri de Torre-romeu. L'obra, que s'allargarà durant 3 mesos, costarà prop de 50.000 euros. L'actuació també contempla la instal·lació d'un sistema antirrobatori als fanals per evitar que quedin malmesos. Des de l'any 2020, l'Ajuntament col·loca un nou sistema de detecció en línia de robatori de cable. Controla a temps real les línies d'alimentació dels punts de llum, de manera que ajuda a detectar possibles robatoris o avaries en l'enllumenat. I el Consell Comarcal demana participar en la taula de planificació de la formació professional per poder garantir l'oferta formativa que necessita el Vallès Occidental. La demanda neix després que aquest curs milers d'alumnes no hagin pogut optar aquest tipus de formació per falta de places. Es calcula que a la comarca són al voltant d'uns 2.500 joves els que han quedat fora de la formació professional aquest curs. Més de 1.500 a Sabadell i més de 800 a Terrassa. Aquest divendres comença el primer concert de la temporada simfònica de la Faràndula. La col·laboració entre l'Ajuntament de Sabadell i l'Orquestra Simfònica del Vallès omplirà de notes clàssiques el Teatre de la Ciutat amb la 8a de Beethoven que esteu escoltant.
Aquest primer concert de Mozart, Haydn i Beethoven el 24 de setembre a 8:45 del vespre comptarà amb la violoncel·lista Mariona Camats com a artista convidada. Xavier Puig, director de l'ESB, diu al programa al matí que la 8a és una sinfonia de Beethoven molt mozartiana.
Beethoven està en la gènesi del repertori orquestral. De fet, tots els compositors del segle XIX es van emmirallar en Beethoven per superar-lo, i per tant doncs, la figura de Beethoven gairebé no li cal un aniversari perquè sigui present en les temporades. I el que sí que fem és probablement la sinfonia menys habitual de Beethoven, la menys coneguda, que és aquesta 8a, que és una sinfonia plena d'humor, una sinfonia doncs, molt clàssica, molt mozartiana.
L'OSB seguirà entomant reptes orquestrals. El novembre tornen les bandes sonores de John Williams per pel·lícules.
La sinfònica ha estat una de les pioneres en aquest boom de la música cinematogràfica en directe, i segurament el referent més conegut per al gran públic doncs és aquesta música de John Williams en multitud de pel·lícules, en bandes sonores conegudíssimes, i que creiem que ens serveix també de plataforma per introduir un tipus de públic que potser no ve en el concert clàssic i, en canvi, a través de la música de pel·lícules el podem tenir amb nosaltres.
Abans del Nadal arriba el Festival de Valsos i Danses. Carles de la Rosa, regidor de Cultura, ha explicat al mateix programa que, de moment, a la Faràndula es mantenen les mateixes restriccions.
De moment, fins que no es facin més laxes les mesures, serà el mateix. Tenim les mateixes, diguéssim, restriccions. El 70%, l'únic problema que ens pot donar a vegades és que si hi ha mosos, bombolla, es redueix, l'aforament no és tan, diguéssim, el 70% seria si fossin persones individuals situades per tota la platea, i això ens, a vegades, doncs, clar, ens provoca més problemes. Esperem que d'aquí al gener poguéssim recuperar almenys plateas més alliberades o del 100%.
Pel 21 de gener hi ha prevista una col·laboració amb el violinista solista serbi Nemanja Radulovic, que també interpreta Beethoven. El 8 d'abril el Rèquiem de Verdi vol celebrar el 10è aniversari, aquest cop sí, de l'habitual gira de Setmana Santa de la formació, i el 3 de juny la 9a de Beethoven.
Podcast de Banc Sabadell, amb Toni Garrido.
El sector inmobiliario se está transformando. ¿Cómo cambia la experiencia de compra y alquiler con las herramientas digitales?
Escolta el programa a seonsiguis.com.
Notícies Vespre.
La lava del volcà Cumbre Vieja a l'illa de la Palma podria arribar al mar avui mateix. És la previsió dels experts, tot i que la velocitat a la qual circula s'ha alentit i avança uns 300 metres per hora. Una de les preocupacions ara són les explosions que es produiran quan la lava toqui l'aigua, que emetran gasos tòxics per la gent. L'exprofessor de l'Institut Ferran Casablanques, Carlos Acosta, que resideix temporalment a Tazacorte, al seu poble natal, ha apuntat quines són les principals recomanacions que fan les autoritats. N'ha parlat al Cafè de la Ràdio.
Tenir les finestres, portes tancades, però de moment sobretot per la cendra i els possibles gasos. No? I bueno, de fet, aquí a terra, quan intentes acostar-te una mica per veure-la de més a prop i tal, ja quan, no sé, quan estàs a 3 o 4 quilòmetres, ja la Guàrdia Civil o els policies municipals ja no et deixen acostar-te.
Més detalls, Núria García, bona tarda.
Bona tarda, Karen. El sabadellenc d'adopció Carlos Acosta es mostra tranquil, ja que tot fa indicar que la lava no arribarà al nucli urbà de Tazacorte, on ell resideix. A més, no és la primera vegada que viu l'erupció del volcà Cumbre Vieja.
Va ser el primer any curs que jo vaig fer de professor aquí a Los Llanos, després vaig passar al 76-77, vaig passar cap a Sabadell. Però llavors jo estava aquí fent classes i me'n recordo perfectament els terratrèmols anteriors a l'explosió, i durant l'explosió també van continuar els terratrèmols tant en tant, i jo me'n recordo.
Acosta assegura que la situació està controlada i que les autoritats han delimitat molt bé el recorregut de la lava per evitar danys personals. Tot i això, ha reconegut que la gent es troba inquieta per saber quan durarà aquesta situació i quines conseqüències tindrà.
Fora de Sabadell i la comarca.
Envien a presó una dona per la mort de la seva filla de mesos per desatenció. Ho ha decidit un jutjat de Granollers i ara se l'acusa d'homicidi per imprudència greu per omissió. Fonts policials apunten que la criatura, que necessitava atenció mèdica, no havia estat atesa. El pare, que no era al lloc dels fets, ha quedat en llibertat provisional. La parella té una altra filla que ha quedat a càrrec de la dgaia. En política, el govern català acorda resoldre el conflicte polític amb l'Estat a través de la negociació. Així ho determina el pla que ha aprovat el Consell Executiu d'aquest dimarts. El govern també es compromet a treballar per assolir i desplegar l'acord nacional per l'amnistia i l'autodeterminació. I l'Organització per la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic ha millorat 9 dècimes fins al 6,8% la previsió de creixement per l'economia espanyola aquest any. L'organització també revisa l'alça 3 dècimes fins al 6,6% la previsió del 2022. Segons aquests càlculs, el PIB espanyol serà el que més creixerà aquest any de les grans economies de l'Eurozona, amb un augment del 5,3%.
Esports.
Sergio Aguza és ja nou jugador del Centre d'Esports. El club, tal com va avançar Ràdio Sabadell, ha anunciat oficialment aquesta tarda l'arribada del migcampista de Sant Boi. Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Aguza compleix amb el perfil que la direcció esportiva buscava des del mercat d'estiu. Un futbolista amb arribada i que tingui projecció ofensiva. El de Sant Boi té sobrada experiència a segona divisió, amb més de 160 partits a l'esquena, i pel mig també va tenir una aventura a Anglaterra. Si l'operació ha trigat tant a materialitzar-se és perquè el futbolista tenia més ofertes sobre la taula, però finalment s'ha decantat per aterrar a la nova Creu Alta. Recordem que el club feia setmanes que treballava en aquesta operació del 8 i que justament Aguza era l'opció prioritària des dels últims dies del mercat d'estiu. L'ex de l'Almeria ha passat la revisió mèdica aquest matí i signa per un any i s'espera que ja entri a la convocatòria en el partit d'aquest mateix dissabte al Algeciras. Demà s'incorporarà als entrenaments.
L'equip, mentrestant, té un dia lliure abans de preparar la visita de dissabte a les 5 al Nuevo Mirador del Algeciras. La signatura pendent del Sabadell continua sent la del rendiment ofensiu, tot i que contra el Barça B també es va fer un pas enrere en la solidesa defensiva. Oriol Ferran, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Un reflex de tot plegat el trobem a la figura de César Morgado. El central i el lateral Diego Caballo han estat els autors dels dos únics gols del Centre d'Esports en 4 jornades. Per l'ex del Badajoz, però, és un consol que de poc serveix si no s'acaba puntuant.
Ha sido un momento muy bonito, muy bueno. Encima era el primer partido que venía mi novia y se lo he dedicado el gol para ella. Ha sido un momento, la verdad, de euforia tremendo. He visto a la gente contenta y parecía que era el momento de remontar, y por desgracia ha durado poco. Es una lástima, sinceramente. Yo ojalá no marque ningún gol más y ganemos todos los partidos. Pero bueno, a ver, personalmente, bueno, ha sido un momento muy bonito, la verdad. Ojalá, ya te digo, que no marque ninguno más, pero ganemos todos los partidos.
En defensa, en canvi, Morgado va sortir retratat a la fotografia en els dos gols, en dos dels tres gols blaugrana, especialment en el segon, en el qual Rodado se'n va anar amb facilitat d'ell i de l'Eix Coc. El central esquerrà reconeix que en falta contundència.
Creo que es un cúmulo de errores, quizá la primera disputa con Aleix, el balón se ha quedado ahí un poco muerto, quizá hemos podido ser más contundentes, yo después también quizá puedo estar mucho más contundente, no sé si ha sido más que contrapié, me he resbalado, no, tendría que verlo porque de verdad que ahora mismo no sabría qué decirte y se ha ido solo, que quizá digo que ahí tenemos que ser más contundentes y no puede haber errores. En cuanto contra estos equipos tienes un error como esto, pues lo acabas pagando.
Demà, el Sabadell torna a la feina per preparar el compromís al Nuevo Mirador.
Obrim bloc poliesportiu. L'aventura del Pou Escorial Intercat a la segona B de futbol sala ha començat amb una dura derrota. L'estrena de l'equip dels Marinals es va saldar amb un 2-9 en contra davant del filial d'Indústries.
Un seriós correctiu el que es va endur al quadre de Francis Barragán, un equip recentment ascendit que es va topar amb la qualitat de la categoria de bronze. Pel tècnic, veure 0-4 en contra ben aviat va ser un entrebanc massa alt de superar.
Ha pesado mucho ese 0-4, la efectividad, creo que también hemos pagado la novatada de la categoría, un poquito todo, sí. El ponernos 0-4 tan pronto ha sido complicado. Aunque sí que es cierto que en el medio tiempo algún gol más podíamos haber metido, que hubiera equilibrado un poco más. Pero nada que reprochar, el equipo nos ha felicitado a Indústries y ya está.
L'Escorial és el primer cué del grup i el Club Natació Sabadell el penúltim classificat. Els nedadors van caure per 3-0 a la pista d'un dels candidats més clars a l'ascens, el Sala 5 Martorell. Tot i això, per Borja Burgos, l'entrenador, es poden extreure conclusions positives de la derrota.
També van anar amb la baixa de l'Arnau, amb la plantilla que és curteta i un rival això segurament el millor de la Lliga, o si no dels millors, i crec que a nivell de joc vam estar en el seu nivell i inclús estonetes per sobre seu. Per tant, jo crec que si li donem continuïtat a això, jo crec que ens portarà molt bons resultats. Al final, content no estem, perquè nosaltres volem guanyar sigui contra qui sigui, però crec que tampoc no ens hem de fer mal amb aquest primer partit.
L'únic equip que va ser capaç de puntuar va ser l'Escola Pia, encara que els escolapis van desaprofitar un 4-2 favorable davant l'Ibiza i es van haver de conformar amb el 4-4. Una de les notes més positives va ser el bon rendiment d'un dels fitxatges, José Ruiz Peluca, qui va marcar el quart gol de l'equip.
Me he adaptado bien, pero esto gracias a los compañeros y al cuerpo técnico que me han dado la confianza al 100% al momento. Y bueno, esto es lo que estoy intentando devolver. Hay muchas cosas que mejorar, pero la verdad que estoy muy contento.
Per contra, la nota més negativa va ser la lesió de Lenny Ramos després d'una dura entrada d'un jugador dels eivissencs.
A finals de la setmana passada es va confirmar que el Club Malibú Esportiu tancarà les portes a finals de mes, després de 35 anys d'activitat esportiva al centre de Sabadell. Juan Diego Valverde ha passat avui per l'Hotel Suís per explicar com ha estat tot el procés.
Així és, d'ençà que es va crear l'any 1986, el Club Malibú Esportiu ha ofert una àmplia varietat d'activitats esportives al centre de la ciutat, concretament al carrer Bosch i Cardellac. Les negociacions fallides amb els propietaris de l'immoble per tal d'ampliar el contracte de lloguer han fet que la direcció de l'entitat decideixi tancar definitivament el club. Juan Diego Valverde, un dels propietaris i directors del Club Malibú Esportiu, ha passat avui per l'Hotel Suís per explicar com s'ha produït aquest tancament.
Pues hem fet arribar a final aquesta decisió de donar pas als llogaters que volien que marxessin molt ràpid ja fa molt temps, però nosaltres volíem continuar. Llavors el que ha passat és, ha llegut una negociació i això ha sigut el pas definitiu per dir, fins aquí arribem, però sempre mantindrem la compostura i la missió de dinamitzar l'activitat física i l'esport.
Juan Diego Valverde ha explicat també que s'ha pres una decisió momentània perquè tots els socis, monitors i grups d'activitats siguin reubicats a altres clubs de la ciutat a l'espera de poder trobar una solució definitiva. Valverde assegura que encara no s'ha trobat una nova seu on desenvolupar gran part de les activitats, però que en tot cas el Club Malibú Esportiu s'acabarà amb el tancament de les instal·lacions al carrer Bosch i Cardellac.
El Sabadell Rugby Club ja coneix els seus rivals a la primera fase de la Lliga Catalana. Els de Fran González iniciaran la fase d'ascens a Divisió d'Honor Catalana el pròxim diumenge 3 d'octubre a domicili contra l'Hospitalet.
Els arlequinats s'han vist enquadrats al grup amb els filials de l'Hospitalet, amb el qual donaran el tret de sortida en la primera fase de la competició, i del Buc i els Gòtics de Barcelona. Al grup també s'hi trobaran els Espartans de Granollers, els Senglars de Torroella i el Quebrantahuesos Aragonès. El director esportiu del Sabadell Rugby Club, Josu Quintana, ha fet una valoració del sorteig i del grup on jugaran.
És un grup que està bé, ens ha tocat desplaçaments a casa bastant importants, que jo crec que això ens ajudarà, el descans pel mig també. Estem contents, jo crec que tenim ganes de començar, tenim ganes de demostrar que el Sabadell encara té moltes coses per fer, per avançar, per demostrar, i l'any passat no vam competir, alguns se'n van anar a altres clubs, però aquest any sí que tenim ganes de tornar als camps i de tornar a demostrar que el Sabadell ha d'estar a Divisió d'Honor Catalana i consolidar-se ja.
L'equip femení, per la seva part, jugarà la primera fase contra les fusions de Garrotxa i Banyoles, Badalona i Mataró i el primer equip de l'Hospitalet.
Fins aquí el Notícies Vespre d'aquest dimarts 21 de setembre. Recordeu que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar ampliat al portal web radiosabadell.fm amb actualitzacions a l'instant a les xarxes socials. Tornem amb més notícies a la 94.6 demà a partir de les 10 del matí. Que vagi molt bé, adeu-siau.
Escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.